L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
L'Escola Solc és una escola cooperativa de pares, mares i mestres, una sola línia. Ja portem 43 anys d'escola i som al districte de les Corts, al peu de la Serra de Collserola, en un entorn privilegiat a Barcelona, i oferim les tres etapes educatives obligatòries, la d'infantil, primària i secundària. Per a nosaltres, ser una cooperativa de pares, mares i mestres ens fa sentir especialment orgullosos, ja que el treball en equip amb les famílies és un dels nostres pilars educatius. Mestres i famílies treballem molt units i colze a colze per aconseguir la millor educació pels infants i adolescents. Les diferents i variades comissions de treball que hi ha a Solc fomenten activament la participació i la feina conjunta mestre-família, que després es transmet i es fomenta a l'alumnat. El nostre lema és educació que acull, valors que transformen, i aquests valors són els de l'escola cooperativa. Una escola oberta a tothom, l'escola de cadascú.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Neus Font, referent i mestra de l'Escola Cooperativa Integral Solc de Barcelona. Són 40 escoles cooperatives que pleguen més de 5.500 socis cooperativistes i 1.800 treballadors i que eduquen gairebé 17.000 alumnes sota el paraigües d'Escoles COP, Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya. Per conèixer les escoles cooperatives ens acompanyen
Marta Rebullà, directora de l'Escola Cooperativa Petit Mont Felisa Bastida de Castelldefels i presidenta d'Escoles COP, i el seu vicepresident, Enric Macià, director de l'Escola Cooperativa Elisabet de Salou. Mercè Casals, exalumna i mare de l'AFA de l'Escola Paidós de Sant Fruitós de Bages. Judit Herbàs i Júlia Garcia, presidentes d'Alumnes COOP. I Elisabet Sánchez, directora del Centre Educatiu i Terapèutic El Carrilet, Escola Cooperativa d'Educació Especial. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
A les escoles cooperatives formem persones, no omplim caps. Josep Maria López Fumat.
Doncs, precisament el pedagog i mestre Josep Maria López Fumat va escriure al Diari de l'Educació: bufaven aires de renovació els darrers temps de la dictadura quan un grup de pares, mares i mestres amb inquietuds pedagògiques i socials van decidir crear les escoles cooperatives, i en el centre de l'educació van posar els infants, que s'havien d'escoltar i fer-los partícips en l'aprenentatge, sortir de les aules, tocar i experimentar, en contacte amb la natura, amb la cultura, amb les tradicions pròpies, i fer-ho en català i representant els principis de l'escola nova de principis de segle i les esperit de molts mestres de la República. Marta Rebullà i Enric Macià, sentiu que sou hereus, d'alguna manera, de tota aquella gent valenta que volia fer una escola i una educació diferent, transformadora. Ho sentiu, això?
Home, sí que ho sentim. Ho sentim perquè continuem amb un compromís molt, molt important entre nosaltres, amb les famílies, i sí que ens sentim hereus.
Sí, jo afegiria que més que hereus som partícips de tot allò, i per tant nosaltres també creiem com creien en el seu moment les persones que van impulsar tota aquesta educació.
De fet, moltes d'aquelles escoles es van agrupar en la CPEC, Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana, i van lluitar per convertir-se en escola pública. D'altres, no. És a dir, per què hi va haver? Aquí hi va haver un moment de canvi, un moment de decisió. Les que no us vau convertir i heu seguit sent escoles cooperatives, per què?
Bé, perquè també era un moment d'incertesa i equips que hi havia molt consolidats s'havien de prendre decisions i ràpid, i bé, van haver-hi que sí i van haver-hi que no, i les que no han seguit lluitant des de, bueno, des d'una altra banda, que és des de la part d'escola concertada, però sempre sentint-nos una mica especials, no? Diferents al que s'acostuma a col·locar sota aquest paraigües, d'acord?
De fet, jo crec que nosaltres tenim vocació d'escola pública i vocació de servei públic. El que passa que la nostra titularitat cooperativa el que fa és, crec, que afegir un valor a tot això, i la gestió de tot plegat, doncs, el fet democràtic, el fet d'assembleari, el fet de decidir el rom de l'escola i també el fet de decidir doncs, com vols portar l'escola endavant va fer que moltes no decidissin en aquell moment afegir-se a l'escola pública, tot i aquest sentiment, repeteixo, de servei públic.
Clar, que, per entendre's, algú que no s'hagi aproximat mai a una escola cooperativa, què identifica i tenen en comú les escoles cooperatives? No? Tu ens deies això d'aquesta voluntat democràtica, assembleària, no? Innovadora, laica, catalana, solidària, no? I la Marta afegeix, per exemple, aquesta proximitat amb les famílies, no? I un alt grau de compromís amb les famílies i amb els alumnes. No? A l'hora d'identificar què és el que us fa diferents, tu deies abans, som un model diferent, no? Què us fa diferents? I què teniu en comú totes les escoles les cooperatives?
Sí, nosaltres tenim la gestió de tota la part pedagògica, però també de la part econòmica. Aleshores, que els mateixos mestres que estan a les aules, que trepitgen les aules i veuen les necessitats reals que hi ha a l'escola cada dia, siguin les mateixes persones que han de gestionar i dotar de recursos, no?, l'escola, i d'una manera àgil, no?, a través dels consells rectors, fa que siguem unes escoles que d'una manera molt més àgil podem detectar la realitat educativa que tenim a les escoles i posar-hi remei, no?, en algunes situacions. Per tant, això és un valor molt important. Després, no cal oblidar la força de l'equip, és a dir, són persones que s'han ajuntat amb la passió d'educar i que tenen aquest compromís. És una fita compartida, sempre diem, no és un projecte de feina, és un projecte de vida, d'acord? I per tant, creiem que un equip estable, un equip propi i un equip compromès és el que fa molt gran una escola.
Jo afegiria que quan va sorgir el moviment de les escoles cooperatives, de fet, la Federació Escoles COP contemplen tres tipus d'escoles cooperatives. De fet, hi ha les cooperatives de treball formades per, com ha dit la Marta, mestres que s'agrupen per una passió, que és l'educació, però també van sorgir en aquell temps moltíssimes escoles cooperatives de famílies. I les famílies també estaven molt preocupades per l'educació dels seus fills i filles, i de fet encomanaven a un equip de mestres aquesta tasca, no? És a dir, és el cas de l'escola que dirigeixo, i d'altres, com abans hem sentit el tall de sol, que fins i tot tots plegats són socis cooperatives, no? Són socis de la cooperativa, no? És a dir, tant els mestres i les mestres com les famílies. Totes jo crec que compartim uns valors. Els valors comuns del cooperativisme els compartim. El fet de treballar junts, el de mirar una direcció i lluitar per aquells objectius, això ho compartim tot tipus d'escola cooperativa.
Quins altres valors us donen sentit al vostre projecte?
A veure, sobretot el valor de la qualitat, la innovació, el fet de que els alumnes aconsegueixen les seves fites, el treball cooperatiu, sobretot el treball cooperatiu, el fer de les nostres escoles un lloc on els alumnes no només aprenguin continguts o aprenguin valors, sinó aprenguin també maneres de gestionar-se, d'autogestionar-se, de ser democràticament potents, de ser ciutadans del demà, de ser curosos amb el que els envolta, amb la terra...
I aquest esperit transformador que dèiem que inicialment tenien les escoles cooperatives continua sent una escola que un dels objectius és que els alumnes ajudin a transformar, a millorar la societat?
Evidentment. És a dir, des d'un altre vessant, perquè els temps han canviat, però continuen sent alumnes preparats i transformadors de la societat del futur.
I en el moment en el que vivim, creieu que la cooperació és un valor... extès i compartit o no gaire?
Bé, jo sí que penso que fa molts anys teníem aquesta visió de l'escola s'ha d'adaptar a la societat, no? I els nens i les nenes han de saber la societat on viuen, etc. No? I sí que és veritat que en tot cas volíem transformar, però sempre era transformar des del punt de vista educatiu. Ara ens trobem en un moment social molt, molt complicat. I potser està arribant un moment en què l'escola haurà d'aferrar-se aquests valors, no? I no adaptar-se tant a la societat, perquè hi ha una societat amb manca de reflexió, amb rapidesa, no?
Clar, una mica el dilema és cooperar o competir, no?
Clar, a veure, amb la cooperació també podem ser competitius, d'acord? Però des de la cooperació, des d'entendre l'art a l'altre, no? des de sumar, perquè fortaleses i debilitats en tenim tots. Aleshores, un dels grans valors que es desenvolupen, no? I que tenim en comú les escoles cooperatives és tot el treball d'autoconeixement de l'alumne, no? És a dir, cal que es coneguin a si mateixos per poder aportar a un grup, d'acord? Aleshores, cooperar és entendre, és afegir valor, és sumar, d'acord? I fent això també es pot ser competitiu, que no és el mateix que competir individualment trepitjant valors fonamentals que treballem a les escoles.
I Enric, què passa a les aules d'una escola cooperativa, no? Com es treballa? Què podríem veure, no?
Podríem veure moltíssimes coses, perquè nosaltres no tenim un model fixe i cada escola té el seu model, no? És a dir, l'escola, com deia bé abans la Neus de Solc, el fet de dir, no?, és l'escola de cadascú, l'escola de tothom. És a dir, l'important és que els alumnes trobin el seu espai dintre l'escola i les famílies sentin que l'escola aporta el projecte dels seus fills i filles. Treballar per projectes? Sí, treballem per projectes, però també hi ha vegades que no treballem per projectes. És a dir, tenim diverses metodologies i crec que la riquesa de les nostres escoles és que implementem cadascú les metodologies una mica en funció del lloc on està situat, en funció de la canalla que tenim, en funció dels nens i nenes, en funció de les famílies, en funció del territori. No és el mateix una escola a Barcelona que una escola, doncs, a un poblet petit de Girona. Doncs cadascuna implementa els valors d'una manera diferent i d'una manera molt pròpia, no? I així també amb les metodologies que utilitzem als nostres centres. Pensem que les metodologies són diverses, és important conèixer tot tipus de metodologies i no aferrar-se a una metodologia concreta.
I des de l'escola cooperativa, com us mireu temes com ara que aquests dies tenim sobre la taula, com el tema de la comprensió lectora, no? És un tema que com a societat ens preocupa, no?
Sí, és un tema que ens preocupa, però aleshores nosaltres en aquest sentit som reactius, no? Perquè ara, per exemple, al setembre entomarem les escoles cooperatives aquest tema i veurem de quina manera podem fer una autoavaluació de les escoles cooperatives sota el paraigües d'escoles COP i dir de quina manera ara ens avaluem les escoles cooperatives en aquest sentit, no?
Perquè com a mestres heu detectat aquesta dificultat en la comprensió lectora?
Bé, evidentment que sí que l'hem detectada i veiem que això és un problema que d'alguna manera ara a curt termini sembla que no sigui un problema, però ho serà. A mitjà termini i a llarg termini ho serà. I hem de posar remei. Com bé diu la Marta, doncs hem de buscar què és el que passa. Sabem, crec, què és el que passa, però hem de veure com...
Què passa?
Com passa simplement que han canviat els hàbits dels alumnes, de les famílies, és a dir, la família i l'escola es dedicava molt a potenciar la lectura, i parlo de família, escola en general, i ara doncs hi ha moltes altres coses que fan que a l'escola es facin moltes altres coses i potser entonem la nostra culpa, no hem donat la importància que havíem de donar al tema de la lectura i l'escriptura quan sabem que és cabdal no només amb la llengua, sinó amb qualsevol altra matèria.
Quin és el perfil d'un docent d'escola cooperativa? Abans parlàveu de la implicació, no, del docent i com això modifica el vincle i també els aprenentatges.
Sí, modifica el vincle, modifica els aprenentatges, però també modifica el model que donem als alumnes, és a dir, a tants ulls, no?, que ens miren durant el dia sense que ho sapiguem, no?, i les relacions entre nosaltres que ensenyem a les hores d'esbarjo, quan ens trobem, quan parlem, etc, també donem un model de relació que és importantíssim de cara a que l'alumnat ens tingui com a un model de convivència i de bona relació entre nosaltres.
Jo crec que el professor que no cregui en el model cooperatiu i treballi en una escola cooperativa no s'ho deu de passar gaire bé, perquè, de fet, la implicació ha de ser total i demanem aquesta implicació des dels equips directius, però també tot el claustre de professors l'autoexigència amb el model cooperatiu, i de fet creure en aquest model, és bàsic per treballar en una escola cooperativa. No tindria sentit que un professor treballés en una escola cooperativa i no cregués en el model cooperatiu.
Avui a l'Ofici d'Educar, escoles cooperatives.
La responsabilitat no em fa por.
Una escola cooperativa és un projecte comú i de vida, basat en els valors cooperatius, autogestionaris i solidaris. Josep Maria López Fumat.
I avui, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar Escoles Cooperatives, i us demanaria quin és el perfil de les famílies. Però tenim una família que ens ho dirà. Ens acompanya també la Mercè Casals, exalumna i mare AFA de l'Escola Paidós de Sant Fruitós del Bages. Mercè Casals, benvinguda. I com recordes tu el teu pas per l'escola i quins van ser els principals aprenentatges que te'n vas emportar?
Hola, què tal, com esteu? Bé, jo... Estic vinculada amb l'Escola Paidós de Sant Fruitós des de fa molts anys. Vaig entrar de petitona, recordo que era sisè de primària, i per mi va ser un xoc emocional important, perquè venia d'una escola religiosa i, evidentment, les maneres de fer eren completament diferents.
Un xoc positiu, per tant, hem d'entendre.
Sí, i tant. Sí, completament positiu. D'entrada, ja era el fet de poder estar nens i nenes, estem parlant doncs, de l'any 78, 1978, per tant, fa moltíssims anys, ha plogut molt. I el fet, doncs, de la diferència, no?, de poder expressar-te, de poder compartir, de cooperar, molt important el que estàveu dient ara, no?, l'escola cooperativa ens ensenya justament això, a cooperar, a treballar de forma conjunta i a fer-nos l'escola també nostra. I, de fet, jo ho vaig tenir claríssim quan vaig tenir el meu primer fill, que ja té 27 anys, que la seva escola seria l'Escola Paidós. Havia estat la meva escola, era casa meva, me la sentia, perquè jo havia format part i havia ajudat també a fer-la créixer, i vaig voler que els meus tres fills hi anessin, i encara n'hi tinc una ara, Des fa 27 anys ja hi vaig portar el petit, i ara encara n'hi tinc una que està cursant primer d'ESO.
Com a mare, Mercè, quina és la relació que s'estableix entre les famílies en una escola cooperativa? Perquè ens fem una idea.
Sí, mira, entre les famílies hi ha molt bona relació, però jo m'agradaria destacar més la relació entre les famílies i l'escola. De fet, puc parlar de la que jo conec, que és l'Escola Paidós, i aquí, doncs, en aquests moments hi ha una cooperativa de mestres, és una cooperativa de treball. Es va generar així, aquesta escola es va créixer o es va crear a partir de cinc famílies que tenien cinc acadèmies repartides per la ciutat de Manresa i que, evidentment, doncs, tenien unes condicions que potser no eren les més òptimes, i van decidir col·laborar per crear un gran projecte. I aquest gran projecte va ser l'Escola Paidós, en uns terrenys privilegiats, assolellats, mirant a Montserrat, amb un entorn de natura.
Això sí que és un luxe, eh?
Sí, no? Sí. Ho dic amb tot l'orgull, perquè és cert, eh? I quan penses, doncs, en escoles que estan a dins de ciutat i veus, doncs, que no tenen doncs, uns equipaments com els que podem tenir nosaltres, doncs, bueno, realment veus la sort que tenim de viure això, no?, en un entorn, doncs, més natural. I, com us deia, aquestes cinc famílies van crear aquesta cooperativa amb la finalitat, doncs, de poder-se ajudar entre elles. Fixeu-vos que eren competència entre elles i van entendre que el camí no estava en competir, sinó en cooperar. I així és l'esperit que ha tingut aquesta escola. I això s'ha transmès també als pares, i es va crear en el seu moment una cooperativa de pares i mares que va ser molt activa, que va comprar autocars per poder desplaçar els nens de tota la comarca cap a Sant Fruitós. Principalment eren alumnes de Manresa i tenim uns 7 quilòmetres de distància, per tant, van comprar autobusos, es van comprar terrenys addicionals als que ja havia comprat l'escola per poder ampliar el pati. Vull dir que hi va haver una cooperativa de pares també molt activa, funcionant sempre amb la col·laboració i entenent quines eren les necessitats de les famílies, dels alumnes, i donant sempre suport a l'escola, no? I això s'ha mantingut, malgrat que aquesta cooperativa de pares ja no hi és, ara hi ha una associació, però aquest sentit d'ajudar i col·laborar a l'escola, de també transmetre les necessitats de pares i mares i de l'alumnat, continua existint i jo crec que és el que diferencia sobretot d'una escola pública o un altre tipus d'escola privada o concertada que no sigui cooperativa.
Per tu, Mercè, quins són els punts forts d'una escola cooperativa? Però digue'ns també els punts febles, si n'hi has trobat, no?
Clar.
Tant com a alumna com a mare.
Sí. Sí, com a punt fort, tot això que us deia, la veritat, de que ens la sentim nostra, tant quan era alumna com ara que sóc mare, jo sento que quan estic allà estic a casa meva, els meus fills estan a casa seva i crec que recordaran l'escola amb les mateixes sensacions positives que vaig tenir jo, no? Aspectes negatius també pot ser que n'hi hagi algun i a vegades depèn de les èpoques. Jo, com que he passat per molts anys i moltes èpoques, he viscut el fet de ser una cooperativa de persones treballadores i sobretot quan són famílies, a vegades es pot caure una mica en el clientelisme intern, no? En el sentit de dir, bueno, anem a incorporar persones...
Què és això del clientelisme intern? A veure, explica'm.
Bueno, no vull ser negativa, però sí que és cert que podem caure doncs, en el fet d'intentar doncs, donar feina a aquelles persones que ens són més properes. No? Al final, si és una família, escolta, si el meu fill ha fet una carrera que no estigui el millor preparat possible, però clar, tenim aquí un lloc per oferir-li. Llavors, a vegades això és possible que passi. Per tant, aquí hi ha un esforç molt gran, i jo ara parlo de la meva escola, un esforç molt gran per incorporar professionals de molta qualitat i d'avançar en aquest sentit, no?
I Mercè, per què recomanaries a altres famílies anar a una escola cooperativa? Algú que ens pugui estar sentint?
Bueno, pues perquè és la manera d'implicar-se en l'educació dels seus fills. Jo crec que a l'escola pública també es pot fer, però aquí tens moltes més oportunitats. Per tant, penso que és un repte prou important, no? L'educació dels fills, ser-ne partíceps, poder dir la teva i poder formar part d'aquest vincle i d'aquesta relació que s'estableix.
Doncs Mercè Casals, exalumna i mare AFA de l'escola Paidós de Sant Fruitós del Bages, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos fet aquesta finestra a l'univers de les famílies a les escoles cooperatives. Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I hi ha també la modalitat d'Escola Cooperativa d'Educació Especial. Sentim l'Elisabet Sánchez, directora del Centre Educatiu i Terapèutic El Carrilet, que té infants amb autisme, que ens explica quins són els pilars del centre.
Des de Carrilet, al igual que des de la resta d'escoles d'educació especial de la Federació, treballem per millorar la qualitat de vida dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu i per la seva màxima inclusió a la societat, afavorir al màxim el seu desenvolupament i aprenentatge, així com el seu creixement personal i emocional. I tot això ho fem de manera socialment inclusiva, ja sigui des del propi centre d'educació especial, com a través de la modalitat d'escolaritat compartida entre els centres d'educació especial i els centres ordinaris, o donant suport a les escoles ordinàries perquè puguin dur a terme pràctiques cada vegada més inclusives, que promoguin realment espais de presència i participació per part dels infants amb necessitats educatives especials. Tot això ho fem sempre en estreta col·laboració amb les famílies, ajudant-les a entendre què significa, en el cas de Carrilet, l'autisme, i com aquest condiciona la manera de ser, d'estar i d'aprendre del seu fill o filla, i acompanyant-los en la criança i educació dels seus infants, alhora que aprenent també nosaltres de les seves experiències i coneixements com a pares.
Jo vull una escola que m'estimi.
La finalitat de l'escola és formar persones capacitades personalment i intel·lectualment perquè puguin millorar la societat i el món que els ha tocat viure. Josep Maria López Fumat.
Avui a l'Ofici d'Educar, les escoles cooperatives, estem parlant amb la Marta Rebollà, amb l'Enric Masian, hem parlat amb la Mercè Casals i ara amb la Judit Herbes i la Júlia Garcia. Diu la Marta Rebollà, no hi ha millor manera d'educar en valors i en actituds que en promoure que els infants i joves, a banda de cooperar, formin part d'una cooperativa d'alumnes. Seguint el model de les cooperatives d'adults, el 2016 es va crear la cooperativa d'alumnes Alumnes COP, que plega 90 cooperatives federades a Catalunya. Les cooperatives d'alumnes s'organitzen al voltant d'una activitat econòmica. mica. Per exemple, fer pastissos per amortitzar el cost del viatge de final de curs. Dieu, però, que l'important no és definir a què dedicar-se, sinó com es desenvolupa el projecte, el camí cap a l'autogestió i l'autoorganització. Així doncs, tenim a la Judit i a la Júlia. Començarem per la Judit. Judit, qui sou? Què feu, alumnes COP?
Doncs nosaltres som dos alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Sant Gervasi i el que fem alumnes COP és ensenyar a les cooperatives ja que formen part o que no formen part, les que formen part que facin activitats amb fins solidaris, ja que és important, i les que no formen part que formin part d'alumnes COP i que facin aquestes activitats.
I com heu arribat, Judit, fins aquí, no? Fins a formar part d'una cooperativa d'alumnes?
Bé, doncs la nostra escola es diu Escola Sant Gervasi Cooperativa, és una escola ja cooperativa i des de petites sempre hem estat en una, i quan vam arribar a primer d'ESO l'escola ens va oferir doncs, formar part del Consell Rector de l'UNESCOP de Barcelona, i perquè vam veure una bona oportunitat per nosaltres i vam acceptar i vam arribar al Consell Rector de Barcelona per les votacions que vam fer.
De fet, sou Escola Cooperativa Sant Gervasi de Mollet. Júlia, com explicaríeu la vostra singularitat respecte a l'alumnat que no forma part, que no coneix, què és Alumnes COP ni una escola cooperativa? Com ho explicaríeu?
Bé, doncs respecte a alumnes que no formen part d'Alumnes COP, nosaltres sí que doncs, hem pogut intercanviar idees i experiències amb altres cooperatives de Catalunya i això ens ha enriquit bastant i ens ha portat molt.
De fet, vosaltres us vau trobar fa uns dies i intercooperem per construir la federació que volem. 130 infants i joves de 34 cooperatives d'alumnes a les cotxeres de Sants de Barcelona. Vau fer un vídeo... Us vau plantejar diverses coses. Fer un vídeo col·lectiu, oferir idees per posar-les en un compte d'Instagram, construir projectes plegats i que us coneixeu més entre cooperatives, no? Aquests van ser una mica els quatre eixos d'aquesta trobada. Júlia, quines necessitats amb aquesta trobada heu detectat que hi ha entre tots aquests joves que formeu part d'Alumnes COP?
Bé, sobretot la necessitat més important és que ens hem de donar a conèixer, ja que som molt poques escoles cooperatives i molt poques escoles dins d'Alumnes COP. Llavors, la nostra necessitat principal és donar-nos a conèixer.
Júlia, quan tu te trobes algú i dius que vas a una escola cooperativa i et pregunten, que suposo que t'ha passat milions de vegades, i et diuen, i què és això d'una escola cooperativa? I tu què els hi dius?
Doncs que una escola cooperativa és una escola la que ens ajuda i ens educa d'una manera cooperativa. Llavors, ens pot servir i ens és molt útil en un futur.
Posa'ns exemples. Abans dèiem això dels projectes, no?, que construïu plegats, no?, i que a més toquen tant aspectes curriculars com competències. Posa'ns exemples de projectes que construïu.
Sí, doncs ens hem estat reunint mensualment i hem estat pensant diferents projectes amb el Consell Rector, i sobretot els que van sortir van ser un compte d'Instagram on podríem pujar i en publicacions on doncs, explicaven una mica tot el que fèiem, a més d'un altre vídeo per cooperatives o escoles que no tenen cooperativa i animar-les a apuntar-se.
Tu com animaries a una altra escola o altres alumnes a apuntar-se a la cooperació? Què és el que
doncs,
et resulta? Sí, digues.
Doncs ensenyant més o menys tots els avantatges que tenen formar part d'una cooperativa.
Quina és la relació, Júlia, que teniu entre cooperatives d'alumnes? No? Veu fer aquella trobada, no? Però us aneu trobant, aneu compartint projectes, experiències per créixer junts?
Sí, nosaltres, com ja he dit abans, quedem cada mes al Consell Rector i a més que també fem assemblees de totes les cooperatives. Llavors, Alumnes COP creiem que és una oportunitat bona per intercanviar el coneixement entre nosaltres i donar-nos més visibilitat.
Judit, tornem a la Judit. Judit, la formació en cooperatives, de què penseu? Perquè això és una pregunta que algú pot fer, no? I a mi de què em servirà això, no? De cara al futur? De què serveix formar-se en una escola cooperativa, creus tu, de cara al futur?
Doncs jo crec que al final formar part d'una cooperativa, al final sí o sí és treballar en equip. I això és, treballar en equip és una cosa que sempre farà falta, perquè ensenya a aturar les idees dels altres, ensenya a escoltar, a més, respectar les idees que tenen, el treball en equip, perquè és molt important saber això. I al final col·laborar és una cosa que sempre pots aplicar al teu futur.
Teniu la voluntat de fer un món cooperatiu, tenint en compte que abans parlàvem amb la Marta i amb l'Enric, que potser el món és més individualista que cooperatiu, no? Però tu creus que podem, a través d'experiències com la vostra, afavorir que el món sigui una mica més cooperatiu?
Sí, és com han dit ells, no? Ara tothom està més, vol treballar més individual, però ja és més complicat, però nosaltres, clar que tenim la voluntat, perquè és això, no?, el que he dit abans. Pensem que col·laborar i el cooperativisme és molt important i la gent ho ha d'aprendre per un futur.
Judit, és la vostra oportunitat, Judit o Júlia, no sé qui vol respondre. Què voleu comunicar sobre les escoles cooperatives? Quin seria el vostre missatge?
Doncs, com ha dit la Júlia abans, no? Per les xarxes, sobretot, que és el medi més popular ara, el que volem és promocionar i animar les escoles que no formen part d'alumnes COP i escoles COP que formin part i que facin aquestes activitats amb un fi solidari i que al final, darrere de tot aquell treball, hi ha molt treball en equip i pensem que és superimportant això. I això, no? I les persones que formen part d'escoles COP que segueixin fent aquestes activitats perquè ajudaran en un futur.
Judit, tu tens la impressió que, a diferència d'altres alumnes d'escoles no cooperatives, els alumnes que aneu a escoles cooperatives esteu com més empoderats, reflexioneu més, teniu més capacitat i ganes de decidir sobre com es fan les coses als vostres centres educatius? Tens aquesta impressió?
Potser, com des de petits hem estat en escoles cooperatives, doncs és el punt de vista aquest de tenir que amb tots junts podem decidir més coses i més fàcilment. Suposo que sí, però és això, perquè hem estat tota la vida en una escola cooperativa.
Judit, com t'imagines d'aquí 10 anys? O on t'imagines?
Doncs espero que amb la carrera que vull estudiar i treballant, no sé, amb això, no? Que espero que el món també estigui més amb la cooperativa i no sigui tan individual.
Doncs, Judit i Júlia, gràcies pel vostre testimoni. Avui parlem d'escoles cooperatives a l'Ofici d'Educar en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Jo vull un institut que em faci millor persona.
Volem nens i nenes que participin amb una actitud activa i crítica, que s'impliquin en l'aprenentatge a través dels sentits, que sàpiguen observar, escoltar, explicar i manipular. Josep Maria López Fumat.
Ahir estava reflexionant sobre aquest programa. Estic mirant una sèrie americana, que no us recordo, no sé dir-vos el títol, però hi ha un poble que es diu Virgin River, on tots, el que més sorprèn d'aquesta sèrie és que tots cooperen entre ells, i quan un té un problema, tots l'ajuden, no? I clar, a mi em va sorprendre perquè no és el més habitual, no? Potser en pobles petits es fa, però no a les ciutats petites o les ciutats grans, no? Vam cooperar durant la pandèmia. Va semblar que tots ens ajudàvem perquè teníem un problema massa gran per sostenir-lo individualment, no? Però passada la pandèmia, aquest buf de la cooperació va quedar una mica enrere, no? Jo us diria, per què no em feu un al·legat a la cooperació, ara que estem amb hores baixes de nou i ens hem oblidat, no?, que hi havia un virus que ens perseguia i ens havíem de cooperar i de treballar junts, no?
Sí, de fet hi ha un llibre molt bo que es diu La humanitat, que explica que en els pitjors moments de la història, després d'un bombardeig, després de... No? I fa també... Explica la història del senyor de les mosques, no? que semblava que tot era... Bueno, cadascú per la seva banda, i realment explica com les persones, al llarg de la història, davant d'una situació negativa, la gent coopera, que ens volen fer creure que no, però tenim un instint de cooperació, no? Ara costa més per una manca de temps, per una manca d'atenció a les coses, Nosaltres notem molt, no?, aquesta manca d'atenció. Aleshores, sí, sí que hem de fer, evidentment, crec que des d'Escoles Coop, a través del programa de la Federació de Cooperatives d'Alumnes, no?, que han parlat elles, doncs intentem, no?, anar fent com una taca d'oli de tot aquest esperit de cooperació, no?, a través de qualsevol activitat. Animem a totes les escoles que no siguin cooperatives, també, a crear cooperatives d'alumnes, perquè al final hi ha una sèrie d'activitats que es fan a totes les escoles que es poden transformar d'una manera molt fàcil a cooperativa d'alumnes, no? I aquesta paraula, si l'anem utilitzant, cooperació, 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 no?, esperem que vagi calant, no?, des de les nostres escoles.
A mi m'agradaria afegir, em sembla molt interessant el que acabes de dir, és dir, en el moment difícil és quan la gent s'ha dedicat a cooperar, no? L'objectiu, o l'alegat, o dis-li com vulguis, seria justament el contrari, és a dir, que la cooperació fos part del tarannà de les persones, sí, sense tenir que passar per una pandèmia o per un moment difícil com el que hem passat, i pensem que seria molt positiu que la societat del demà fos de per si cooperativa.
I tu després, i vosaltres, després de tants anys de treballar amb escoles cooperatives, quines són les dificultats o les resistències que es troba a l'hora de cooperar? És a dir, vosaltres, clar, ja les deveu haver detectat, no? Per què aquest model no acaba de quallar tant? Què ho frena?
Cooperar és més difícil que treballar individualment. Aquesta és la gran història. És a dir, requereix un esforç suplementari important, no? És el que parlàvem abans de la gent que forma part de les escoles cooperatives. Han de tenir clar que formar part, has de creure en un projecte que significa això, cooperació constant, contínuament, i per tant requereix un esforç molt gran. Clar, l'esforç fa mal, ja ho sabem que és així, no? És a dir, quan un s'ha d'esforçar, doncs li fa mal, no?
No, també perquè tenim tantes tasques a la vegada.
Exacte.
I tants fronts oberts a la vegada.
Però potser d'alguna manera hem de prioritzar a la nostra vida coses així, no? Coses que donen valor i sentit a la nostra vida, no? I crec que la cooperació, les escoles cooperatives, el cooperativisme en general, penso que és un sistema que podem considerar que és molt vàlid per a omplir de satisfacció les nostres vides.
Una de les coses que demaneu al departament és que explori la possibilitat de crear un centre de titularitat pública amb gestió cooperativa, com passa en altres països europeus. Quina seria la vostra crida? A la societat, al departament? És el moment.
A veure, en aquest sentit, es va parlar fa temps de crear, no?, el que passa que sí que és complicat. Jo penso que hi ha una complicació important, que és la gestió de l'equip, no? És a dir, tal com funciona la gestió dels equips de les escoles públiques, en què costa arribar a una estabilitat, és un fet que nosaltres tenim guanyat en aquest sentit, no? Perquè també és veritat que no és el mateix cooperar que ser cooperativista. Jo això sempre ho dic, no? És a dir, un cooperativista segur que ha de saber cooperar, però segur que hi ha molta gent que sap cooperar, no? I no és cooperativista. El ser cooperativista implica que t'has ficat de ple en un projecte en què les persones que ho han fet, a més, hi han dipositat uns diners per formar part del, no? Nosaltres, les nostres escoles cooperatives, en uns inicis o en alguns moments, hem hagut de remengar-nos, netejar, pintar, m'explico? És a dir, és un projecte molt, molt intens. Aleshores, és evident que comporta la cooperació, no? Clar, de quina manera, de la manera que està organitzada l'escola pública pel que fa al professorat, no?, a l'equip en si, podria ser possible tot això, no? És l'interrogant. Nosaltres ens hem ofert per donar el nostre suport, la nostra, no?, participar d'aquest projecte, però bueno, per ara no s'ha dut a terme.
Ara que tu parles del cost, la pregunta que em ve al cap és costa molts diners anar a una escola cooperativa? És a dir, no és accessible a tothom?
A veure, jo em referia al cost de ser cooperativista, a tu t'ha despertat.
Ah, exacte, sí. És a dir, per aquelles persones que es puguin plantejar en una escola cooperativa.
Jo crec que el cost d'una escola cooperativa és el cost que té el que li falta a l'educació que ens aporta el Departament d'Educació. Just això. Si el Departament ens aporta uns diners, la resta de diners, fins a arribar aproximadament al cost que té l'escola pública, és el que han de portar les persones de l'escola cooperativa, no més. De fet, les escoles cooperatives com les nostres, al final hem de tancar zero i no podem tenir ni benefici ni...
Jo recordo que de petita vaig anar a una escola cooperativa i quan hi havia famílies que tenien dificultats, entre tots ajudàvem. Això passa?
Això sí, continua passant.
Això continua passant.
De fet, és un dels valors, no?, del cooperativisme, és aquest. Sí, no? És entre tots aixecar, i crec que ho hem dit abans, no?, i hem fet referència a un llibre, aixecar aquella persona que no pot. No? I penso que això es continua donant, i es continua donant a l'escola cooperativa.
Crida a la societat, que faries, Enric, respecte a, potser, a fer més visible el vostre model, eh?
Sí, jo crec que és important. Jo crec que necessitem un reconeixement públic del nostre model, simplement perquè per empoderar-nos encara més i per tirar endavant més projectes a nivell
concreta,
cooperatiu.
Com hauria de ser aquest reconeixement públic?
Jo penso que moltes vegades nosaltres se'ns ha posat en un sac comú amb totes les concertades. Nosaltres som una escola concertada perquè rebem un concert educatiu, però tenim un model molt propi i crec que aquest és la diferenciació que s'hauria de fer, no? I a nivell de cooperatives, doncs sempre ens agradaria tenir aquest reconeixement com una escola diferencial, no? Com una escola cooperativa.
I si t'has format en una escola cooperativa, jo abans els hi demanava a la Judit i a la Júlia, no? Quan surts al món real, que és, ho dèiem, no, poc cooperatiu, què passa? Què passa amb aquests joves que surten d'una escola cooperativa? Segur que vosaltres heu vist el recorregut, eh?
Sí, tenim experiències en què molts dels nostres alumnes, quan marxen, es presenten als consells escolars, es presenten per representar una ONG a la universitat o a... No? Són alumnes proactius, que potser alguns arriben a altres llocs a estudiar, no?, i diuen, però per què no fem una cooperativa? I molta gent se'ls mira com dient, això què és, no? Però en canvi sí que hi ha una proactivitat per dir, jo vull fer alguna cosa, no?, per transformar. I estan bastant acostumats a tenir aquests rols.
De fet, l'escola deixa petjada amb els seus alumnes. És un dels objectius que tenim, és deixar la seva petjada en el nostre alumnat. No?
Explica'm casos que t'hagis trobat, que hagis dit, mira, m'he trobat a tal i...
Sí, m'he trobat polítics, sortits de l'escola, però que d'alguna manera, quan els veus i quan parles amb ells, veus que formen equips... Tenen una visió diferent de la política, d'altres polítics que d'alguna manera doncs, potser puguin tenir unes altres idees. Jo entenc que els polítics que han sortit de l'escola cooperativa i concretament de l'escola Elisabet, quan he parlat amb ells se'n dones compte que tenen un tarannà diferent, creen equips, treballen en equip. Bueno, aquest era l'objectiu, no? És dir, que apliquessis tots aquells valors que des de l'escola, o aquesta petjada que des de l'escola et va donar per al món real.
I si algú que ens pugui estar escoltant, que abans també li he fet la pregunta a la Mercè, no?, pugui pensar, ah, doncs mira, no podria provar una escola cooperativa. Pares o mares, què els hi diríeu? Per què portar el fill a una escola cooperativa?
Jo crec que s'han dit moltes coses i totes poden ser vàlides, però sobretot el fet de que, com ha dit la mare aquella de Paidus, no?, és a dir, sentir-se part important a l'escola, sentir-se important dintre l'escola, entrar a l'escola, entrar, formar part de l'escola des de dintre, crec que és el valor principal que li podem oferir a una escola cooperativa. De fet, les nostres escoles són aquelles que no treuen els alumnes, sinó que entren els pares.
I vosaltres, què heu après fent de mestres en una escola cooperativa? Què heu après dels pares, dels alumnes, d'aquesta manera de treballar diferent amb mestres? Què n'heu tret? Lliçons?
N'hem tret... Al llarg dels anys en treus molt més perquè en treus relacions, no? Saps aquelles coses d'ai, les famílies, que tal, no? T'acostumes a mantenir...
I com un esperit de família.
Sí, un dels objectius és mantenir un clima, no? Si l'objectiu és aquest, mantenir el clima, aleshores tot ve més rodat, no? Si vas fent relacions individuals amb molta gent... doncs, bueno, pot haver-hi de tot, no? Però si l'objectiu és mantenir aquest clima, doncs jo particularment n'he tret unes relacions extraordinàries.
Els nostres alumnes ens ensenyen diàriament. Sí. Els alumnes aprenem constantment. I ja sabem que l'educació són tres potes. I aquestes tres potes han d'anar molt unides per aconseguir l'objectiu final, que és crear persones magnífiques o persones amb valors importants. I, per tant, les famílies són importantíssimes. És a dir, hem d'entendre que els professors o les professores són molt importants perquè són, doncs, el pilar on se sustenta l'escola cooperativa, però tan important com ells són, evidentment, l'alumnat. Sense alumnat no hi ha escola, per tant, no tindria sentit. Però també les famílies. Les famílies hem d'estar amb elles i elles hem d'estar amb nosaltres. I jo crec que és una de les coses que possiblement aconseguim en una escola cooperativa, és a dir, formar part tots del mateix projecte.
Però no m'has dit què n'has après.
Jo què n'he après?
Sí?
Jo porto 34 anys en aquest món i amb 34 anys en aquest món he après possiblement totes les misèries que m'he anat trobant el dia a dia amb problemàtiques molt concretes de les famílies i com les resolen i com els meus alumnes interpreten l'escola i la família, no? És a dir, hem de pensar que l'alumne entra a l'escola i es troba en una situació de confort molt important, i la família entra a l'escola i també es troba en una situació de confort molt important, i la confiança que puguem tenir uns amb els altres, jo crec que és l'aprenentatge que t'emportes, perquè totes les experiències arriben a tu a través de la família o a través de l'alumne.
Escoles de construcció de confiança, les escoles cooperatives. Avui hem parlat amb la Marta Rebollà, directora de l'escola cooperativa Petit Mont Felisa Bastida de Castelldefels i presidenta d'Escoles Coop, Enric Masià, director de l'escola Elisabet de Salou i vicepresident d'Escoles Coop, amb la Mercè Casals, exalumna i mare AFA de l'escola Paidos de Sant Fruitós del Bages, i amb la Júlia Garcia i la Judit Herbes, presidentes d'Alumnes Coop, escola cooperativa de Sant Gervasi de Mollet. I hem sentit també a la Neus Font, tot començar referent de l'escola Solc, i a l'Elisabet Sánchez, director del Centre Educatiu i Terapèutic El Carrilet. Hem fet un mosaic de les escoles cooperatives avui a l'Oficina d'Educar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i una forta abraçada.
Gràcies.
Cooperativa, una abraçada cooperativa.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és Tigre, de Jan Jut, publicat per Entre Dos. Jaume, què ens explica aquesta història?
És una història senzilla, d'amistat. Jo crec que és ideal per als nens de P5 i... Oi, d'I5, ara es diu I5, i de cicle inicial. És una història que comença... És l'amistat entre una senyora, la senyora Josefina, i un tigre. Dius, és una cosa estranya. A la portada veiem la portada fantàstica amb les lletres tigre, amb aquells dos colors, perquè és un tigre de Bengala. Això és important. I a primer pla tenim aquí un tigre ben puntejat i fantàstic i ben trempat. Aleshores, la història comença quan la senyora Josefina passeja per la neu i, sense voler, ensopega o troba a un tigre. S'espanta molt, però el tigre li frega el braç amb el cap i a partir d'aquí comença aquesta tendra amistat. Se l'emporta a casa seva, el lliga, li posa un fil de color vermell al coll perquè no es pot portar suelto pel carrer i comencen a viure a casa de la senyora Josefina, la dona i el tigre. Li dona de menjar. Primer els veïns s'espanten una mica, els veïns s'espanten perquè és una cosa diferent i nova, però mica en mica li van agafant, tots li agafen una mica de carinyo. A la dona li va molt bé perquè quan entra a la botiga tothom s'espanta i ella diu, pues mira, serem els primers avui de comprar a l'escola.
Haurem d'anar amb un tigre.
El nen de la veïna se l'emporta a l'escola, l'ensenya, la història, pues està molt bé. És una història bonica, escrita amb poca lletra, amb unes il·lustracions així com d'un to antic, és un àlbum molt gran, molt xulo, però arriba un punt d'inflexió que és quan el tigre es posa malalt, en malalteix. El malalteix és una malaltia que es diu, pues, podríem dir-li tristor, enyorança, recorda el seu país, ganes de anyor, ganes de tornar a casa seva, i comença a perdre les ratlles negres del cos. El porten al metge i el metge diu això. Això és enyorança. La millor que podeu fer és tornar-lo a casa seva, al seu país. I aleshores la senyora Josefina compra 3 bitllets. 2 d'anada a la Índia i un de tornada. I fan aquest viatge fantàstic. Ella continua llegint a l'anada, a la tornada ja no. I quan arriben a la Índia agafen una mena de vehicle que es diu rickshaw o alguna cosa així.
El rickshaw.
Rickshaw, i li diu, porta'm a la selva. I ja, doncs al final hi ha el comiat, el tigre i la senyora Josefina s'acomiaden, i aquí acaba aquesta història. Ella torna una mica trista, però està molt ben il·lustrat, una història tendra, senzilla, bonica, amb un final que no explicarem, que també és emotiu, perquè troba una altra amistat, no una altra tigre, però troba una altra amistat. I m'ha agradat molt, la veritat és que és un llibre bonic de mirar, d'aquelles coses que diem, hosti, cada dia haurem de ser capaços de mirar alguna cosa que ens alegri la vida, i en aquest cas aquesta història és formidable.
I la pregunta que us farem avui del concurs dels llibres per somiar és: de què emmalalteix el tigre?
De què emmalalteix?
De què emmalalteix? Sí. De què es posa malalt, que se li esborren les...
Se li van les ratlles i...
Les ratlles.
I
tot això que passa que hem explicat. Respostes a l'oficideducar@ccm.cat, ccma.cat. l'oficideducar@ccma.cat, diguem-ho bé, i ja tenim el guanyador del darrer concurs, que és l'Ivan Pérez.
L'Ivan Pérez, fixa't.
Que s'emporta el llibre El bandoler llegendari.
Jolín, pues ha participat molta gent i jo he vist entre els participants un que es diu Ignasi Serrallonga. Dic, oh, ves que no sigui parent del bandoler.
Descendent.
Diria que no, però tot podria ser que fos un altre bandoler i el tenim per aquí infiltrat entre nosaltres.
Doncs gràcies, Jaume Centelles. Abraçada de tigre.
Això.
Adéu.
L'esforç pel que m'agrada m'emociona.
I la setmana vinent, a l'estiu, els docents es posen les piles. Us deixem amb Joan Dausà i Santi Balmes. Caure no feia mal. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluer, i fins la setmana vinent.
No em deixis caure si se m'emboira la mirada. Porta'm a casa, deixa que dormi sota l'arbre. Torna'm al lloc on la vida bategava. I caure no feia mal. I caure no feia mal. I quan bufava vent de nord, m'enfilava entre les branques. De dalt de tot veia el llac que el fred glaçava, i em descordava els botons de l'abric, em feia ales i omplia els pulmons d'aire i deixava caure el cos, i volava almenys per uns segons. Volava i deixava caure el cos, i volava, i si no ho feia tant se val. Caure no feia mal.
quan caure no feia mal. Quan caure no feia mal. I quan bufava vent de nord, m'enfilava entre les branques. De dalt de tot veia el llac que el fred glaçava.
I em descordava els botons de l'abric que em feia ales. Deixava caure el cos i volava, almenys per uns segons. Volava
i deixava caure el cos i volava, i si no ho feia tant se val. I deixava caure el cos i volava, almenys per uns segons. I deixava caure el cos i volava, i si no em feia tan sol. I deixava caure el cos. Caure no em feia mal.